de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El govern colombià ha intervingut la filial de gas natural Fenosa Electricaribe després que han fracassat les negociacions entre l'executiu i la cúpula directiva del grup energètic espanyol per trobar una solució a la crisi oberta. En concret, la Superintendència de Serveis Públics Domiciliaris de Colòmbia ha anunciat la presa de possessió dels béns i negocis d'Electricaribe amb la finalitat d'assegurar la prestació del servei d'energia elèctrica en els departaments proveïts per la companyia, segons ha informat el mateix organisme colombià. D'altra banda, el músic Ennio Morricone ha dit ara fa una estona en una entrevista a la Fórmula Estel de Ràdio Estel que Francesc és un papa revolucionari i un gran papa. El llegendari compositor, que va participar dissabte en un concert al Vaticà dins el Jubileu dels Exclosos, ha dit que ara que acaba de complir 88 anys, el millor regal d'aniversari és la seva família, començant per la seva dona. Morricone ha assegurat també que ha estat molt important per ell tant aquesta participació en el final de l'any de la Misericòrdia com la recent composició que va fer ara fa uns mesos dedicada als immigrants que moren a la Mediterrània en el seu intent d'arribar a Europa. D'aquesta peça, però, ha reconegut que no li agrada parlar-ne perquè és, segons ha dit, una obra dolorosa per un motiu no desitjable. En plana internacional, Barack Obama ha arribat ja a Atenes en la primera etapa del seu últim viatge oficial com a president dels Estats Units. Una gira de comiat amb què el mandatari mirarà de calmar els recels i les desconfiances generades per l'elecció de Donald Trump entre molts aliats internacionals. El president nord-americà ha demanat un alleujament del deute públic de Grècia per facilitar que el país torni al creixement. Obama ha felicitat el primer ministre grec Alexis Tsipras i el seu govern i tot el poble grec pels esforços que s'han fet per superar la crisi. També està previst que Barack Obama faci la primera parada avui a Grècia i se'n vagi cap a Alemanya després per entrevistar-se amb la cancellera Angela Merkel. L'objectiu és tranquil·litzar en aquesta gira europea els aliats davant la possibilitat que el seu successor reorienti la diplomàcia nord-americana. I el govern català aprovarà el projecte de pressupostos el 29 de novembre. A partir d'aleshores, els comptes començaran el seu tràmit parlamentari. Segons ha confirmat avui el secretari d'Hisenda, Lluís Salvador, que ha deixat clar que aquests pressupostos tindran una partida pel referèndum. I finalment us recordem que el govern espanyol se sotmet, amb tots els seus ministres ja nomenats, al primer control al Congrés dels Diputats. De fet, el ple aprovarà aquesta mateixa tarda paralitzar l'aplicació de la llei educativa, la LOMCE, amb els vots a favor de PSOE, Ciutadans i Podem. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb una nova edició del programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el joc.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals, caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània. El pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Es És més fàcil lluitar per uns principis que viure d'acord amb ells.
Alfred Adler, psicoanalista. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Avui és dimarts, dia 15 de novembre de l'any 2016. I, naturalment, estem molt feliços d'estar amb tu. Estar amb tu i estar, naturalment, a Ràdio Estel. Què toca avui, doncs, nenes a l'atac. Després, el ciutadà del món, Carlos Villarrubia. I també bona música als nostres convidats avui. El Chels Aznavour i el Gibert Becó. Per començar el programa, també, com tots els dies, estimat Lluïset Torrelles. Lluís Torrelles, bona tarda, Lluís.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio. Ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771. 93-409-2771.
Gràcies, Lluís Torrelles. Fins demà. Adéu-siau. I atenció, amigues i amics, perquè us recordo una vegada més que el concert d'Indica serà el dia 28 de novembre, dilluns 28 de novembre, a les 9 de la nit, a Luz de Gas. Si voleu participar, si voleu estar a Luz de Gas, és molt fàcil. Truqueu ara per telèfon als nostres números que coneixeu, 93-409-2771 i 93-409-2772. La Inés està esperant les trucades i, per tant, a partir d'aquest moment i durant tot el programa, esteu convidats a Luz de Gas el proper dilluns, dia 28 de novembre, recordeu, a les 9 de la nit. Truqueu ja, 93-409-2771 i 93-409-2772. La presentació de Indica a Luz de Gas. Alucinado, trastornado y confundido, como un ave que vuela lejos, muy lejos de su nido. Carmen de Tienda, buena tarde.
Muy buenas tardes, Tony.
Supongo que estarás en Luz de Gas el día 28 de noviembre a las 9 de la noche.
Luz de Gas, estoy casi día sí día, ¿no?
Pues muy bien, Luz de Gas, por lo tanto, ya es la mejor promoción, ¿no? Si esto le unimos a una gran cantante, la gran revelación del año, pues será una noche, una tarde muy divertida. Marta, tú tampoco faltarás, ¿no?
No, claro que no. Yo soy Luz de Gas día sí, día también.
Y la Indica te agrada, supongo.
Sí, ¿eh? Sí, sí. La vaig a escoltar aquí, en aquest programa.
A ti también te gusta Indica.
La vi aquí, en este programa, y la escuché, y además es una chica guapísima.
Doncs molt bé, senyores i senyors. Però abans, també, per començament el programa, recordeu que la culleradeta. T'has pres la culleradeta? La culleradeta de Colnatur. Et preocupen els teus ossos o articulacions i la teva pell com està? Doncs cada dia pren Colnatur. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Colnatur, ho notaràs i ho notaran. La presentació de la cantant Indica a Luz de Gas el dia 28 de novembre, dilluns 28 de novembre, a les 9 de la nit, està patrocinada per Colnatur. Mario, estimat, bona tarda. La Inés ja veig que està rebent les trucades telefòniques a través del 409-2771 i 93-409-2772. I tu, Mario, ja tens preparat a un dels nostres convidats d'avui, no? Doncs anem-lo a escoltar.
Tú que marchas bajo el sol sin dejar atrás cadenas, que te ríes
de las penas y el dolor. Tú que duermes junto al mar y eres libre cual las aves, que todo alegre sabes soportar. Lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, lo importante es la rosa, créeme. Tú que sueñas nada más con la gloria y el dinero, y eres solo un prisionero de tu afán. Tú que ves en el placer el mejor de tus amigos, piensa un poco lo que digo por tu bien. La porta será otra. C'est la hausse, l'important, c'est la hausse, crois-moi. Tu que viste amanecer en un mundo de pasiones, donde ya no hay ilusiones ni hay fe. Tu que nunca has de tener, o que el rico no valora. Tú que sufres, tú que lloras, óyeme. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Lo importante es la rosa, créeme. Tú que escuchas mi canción y sonríes con desprecio, como si yo fuera un necio charlatán.
Yo no sé si será més que oportú una rosa.
No te burles, ya verás, cuando acabes tu camino, al final también conmigo cantarás.
Una rosa per la nostra convidada. Bé, jo no sé si aquesta rosa te la puc regalar, estimada Francina, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ja saps que m'agraden les roses i, per tant, te l'agraeixo que me la dediquis.
Avui sembla que t'estudi un jardí. Quasi podríem dir que no estem a la tardor, sinó que estem a la primavera, no? Perquè al teu costat hi ha una altra senyora, la Marta Bové. Marta, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvinguda.
Gràcies.
I a l'altre costat teu està la Carmen de Tienda. Per tant, són tres roses avui per la tarda a Ràdio Estel. Francina, senyores i senyors, quan diem Francina, estic pensant en el món de la moda, les maniquís, bueno, i moltes coses més, escola de maniquí, que no n'hi ha hagut una altra igual, dels anys 60-70, però el que més m'agrada és que la Francina està en plena forma. La Francina ha creat escola, i entre altres coses, suposo que les nostres nenes d'avui, i que no aniran a l'atac perquè la Francina és una persona tan estimada, però bé, Francina, estimada.
Ja m'agrada, que vagin
elles,
a l'atac.
Elles tenen llibertat total, diguéssim,
marxa, eh?
amb els nostres convidats. L'altre dia l'Arturo Fernández em va comentar, dice, mira que m'han hecho entrevistas en la vida, querido Toni, chatín,
sí.
Dice, pero como con Marta y con Carmen nunca lo había pasado tan bien.
Y estaba, ¿no? L'Amparo también.
Y L'Amparo Moreno, sí. Uh-huh. Y por cierto que tú empezaste con una pregunta ya muy directa. ¿Te acuerdas la pregunta que le hiciste a Arturo Fernández?
Pues seguro que algo de política, porque
algo
como
política.
Siempre se ha metido en tantos jardines.
Bueno, doncs bé, aquí no parlem de política, eh? Avui no en parlarem tampoc.
No, prefereixo no tocar-ho.
Molt bé, Francina. De totes maneres, espero i desitjo que et trobis a gust aquí amb les nenes i amb un servidor. Bé, com va començar la teva afició pel món de la moda?
Bueno, jo vaig començar amb l'alta costura, amb en Pedro Rodríguez, que vaig fer els 16 anys a casa d'ell. O sigui, imagina't tu si aquí ha, al darrere hi ha una bona trastienda. Pues, vaig començar als 16 anys i vaig continuar després de Pedro Rodríguez a Santa Eulàlia. Després, quan vaig fer 21 anys, vaig dir, això em va petit, jo em vull anar fora, i com jo parlava francès, me'n vaig anar a París, després de París me'n vaig anar a Ginebra, vaig viure i treballar allà, i tothom em deia que estava boja, perquè en aquell moment jo era, ara es diria top. Uh-huh. I tothom em deia, com és que te'n vas, que te'n vas? Dic, doncs, vull marxar per dues coses. Primera, perquè vull comprovar com es treballa fora, vull aprendre més coses i, de pas, practicaré llengües. Abans o sigui, el que fan ara els joves, jo ja ho vaig fer a l'any 62.
Enhorabona. Dic, abans de tot això que ens estàs explicant, també va haver-hi una infantesa a Barcelona, no, per tu? Què recordes d'aquella infantesa teva?
La meva infantesa, bueno, jo és que he sigut filla única, i d'una mare, pues, que el nostre pare ens va facturar i ens vam quedar soletes. I aleshores la meva mare, pues, sempre treballava, era modista, i sempre treballava. I aleshores jo era una gran investigadora de tot el que passava al meu costat, al meu voltant, i vaig anar a les escoles franceses. Quan jo tenia, pues, aleshores, 7 o 8 anys, convivíem a l'Avinguda Meridiana i tenia que passar la Meridiana fins a Gran Via per anar a les escoles franceses i on quedava els encants a veure món i a veure què feia la gent. Fins que un dia la directora va cridar a la meva mare i li va dir que aquesta nena li té allà que no ens interessa perquè ve poc a l'escola. I a mi el que m'agradava era, pues, estudiar. Sí, perquè estudiava i tenia que estudiar, no tenia més remei, però el que m'agrada era veure la vida.
I la primera oportunitat, si no em falla la memòria, arriba a Santa Eulàlia, de Barcelona.
No, la primera oportunitat va ser amb Pedro Rodríguez.
Pedro Rodríguez.
Que quan la meva mare em va portar allà, era la primavera, i aleshores em va dir... Diu, aquesta nena promete, és molt alta, clar. Tenia 15 anys, però ja feia 1,74 m, que en aquella època això era lo más de lo más, perquè no era tothom tan alt, i allà em vaig quedar.
La meva estimada muller no és tan alta com tu, però també estava a Santa Eulàlia.
Sí, ella va venir a Santa Eulàlia també una temporada, i va estar allà treballant amb mi, la Nica.
I s'exigia molt, no? Suposo...
Molt s'exigia, moltíssim. O sigui, estar treballant per l'alta costura era lo más de lo más, no?
Les nenes comencen, no?
S'exigeix...
Marta, quan
sí,
vol...
Francina.
I, Carmen, sobretot, i Marta, aneu recordant coses d'aquells anys, no? Perquè són els nostres oients, ja sabeu que també els agrada entrar, i a vegades profundament, dintre del que és la nostàlgia, però no té que ser tot nostàlgic, no? Però jo suposo, aneu pensant, vosaltres dos, no sé com vau viure el món de la moda, però qualsevol pregunta que li feu a la Francina suposo que serà molt agraïda i molt ben rebuda pels nostres oients.
Oh, i tant, sobretot.
Doncs sí, el món de la moda jo sí que el vaig viure perquè jo vinc d'una família francesa, autèntica, i aleshores una tia també era modista, treballava per Santa Eulàlia, precisament, sí, sí. Com a modista. Eh?
Sí,
i vaig viure molt el món de la moda. A més, com a bona francesa, la meva mare era, doncs, la francesa típica, rosseta amb els ulls blaus, amb molt de xic, no? Sí que sí. Sí que l'he viscut. No, jo vull dir... Bé, està molt bé recordar, i em sembla fantàstic, però anem a actualitzar una miqueta.
I tant.
Perfecte.
Sobre el món de la moda s'ha parlat moltíssim els darrers anys, i no precisament bé. Tu que has tingut escola, tu, jo sé, jo et conec fa molts anys, jo sé que eres molt exigent amb els teus alumnes.
Sempre, sí.
Que demanaves unes mides, havien de fer un règim més o menys estructurat, però jo crec que això s'ha desbordat molt amb l'anorèxia que hi ha actualment.
Bueno, l'anorèxia...
Perdona, Francina, o sigui, es demana aquelles noies que no tenen ni expressió a la cara. Sí. Semblen, no sé, zombis, d'alguna manera. No tenen ni expressió, eh? Això sembla ser que s'ha posat una mica de cullerada i ara ja deien que o sigui, es podien admetre les models amb una miqueta de curves. Però durant uns anys no ha estat així, eh?
Les coses han canviat i l'anorèxia va començar als anys 2000. O sigui que ja fa 16 anys que ho arrosseguem, tot això.
Sí.
Però l'anorèxia no solament és cosa de models, eh? L'anorèxia
no,
és cosa de la societat que vivim.
Sí, però les noies es fixen en aquella model.
Això sí. El que passa que moltes models són molt, molt primes. Jo, per exemple, era primíssima, 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 i no era anorèxica. O sigui, jo era l'enveja de les meves companyes quan veien que jo menjava el que menjava, m'entens?
Sí.
Vull dir, això també ve una mica de naturalesa,
sí, sí,
mateix, però també ve molt de...
Obligat, eh?
De, exacte, de lo que és obligat. Jo sé que algun modisto els hi condicionava que mengessin d'una manera o d'una altra, i ja no t'estic parlant d'aquests anys de l'anorèxia, t'estic parlant dels meus, dels anys 60-70, que eren els meus, quan jo era model. I també ens feien lo mateix, o sigui que, en realitat, a mi no, perquè no ho necessitava, però companyes meves ho havien passat ben malament. Jo crec que, com amb tot, les exageracions no són bones.
No.
Aleshores, es pot estar prim, però un prim que no sigui de malalt. O sigui, jo he lluitat molt per això, m'han fet moltes entrevistes, tant en ràdio com, com en diaris, a preguntar-me per aquest tema, com en televisió, i jo sempre he dit i he lluitat en contra d'això. Perquè jo m'he trobat, a vegades, que allò que deies tu, que em deien que era dura,
sí,
que venien noies primíssimes, i els deien, no, dona, tens que menjar una miqueta més, a cuidar-te una miqueta més, per tenir una mica de més de brillo, no?
Perquè exacte.
En realitat és brillo el que falta, no?
Sí, sí.
I després altres que jo els hi veia que, bueno, o que no tenien la suficient alçada, o que el seu cos tenia tendència a engreixar-se, i els deia, si tens que patir, canvia d'ofici, nena, perquè veiem molts, pot fer moltes coses a la vida, no? Solament de model, no?
Sí, 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 perquè, per exemple, jo recordo, la Twiggy es deia, no?
Sí, la Twiggy.
Que era, la Twiggy
aquella
que...
no era anorexica.
No, per això anava
a dir... Era anglesa.
Era anglesa. Però, a més, vull dir, una noia que era molt prima, molt prima, molt prima, però ja, encara tenia brillo a la cara.
Exacte.
En canvi, n'hi ha moltes d'aquestes, Carmen, supongo que estàs d'acord conmigo, tu tienes hijas, tienes hijas, no? Jo tinc un hijo, però tu tienes hijas. I aquests desfiles que veus, aquestes desfilades de models, les Cibeles...
A mi em fa molta pena. A mi em fa
pena. O sea, incluso la que sale de novia, es que parece que vaya...
No, pero yo estoy de acuerdo con lo que decía también Francina, en el sentido de que hay personas que comen y no engordan.
No, no.
O sea, la naturaleza es como es.
Sí, sí, esto sí.
También me parece absurdo, es decir, no, tiene que haber un tallaje determinado y se va a prohibir. Mira, prohibir es un horror. O sea, hay chicas que son delgadas y chicas... Yo lo que entiendo es que tiene que haber... Yo creo que las modas han cambiado, es evidente.
Absolutamente.
Y no es lo mismo hace... O sea, cómo se percibía una mujer guapa en los años 60, cómo se la percibe ahora. Yo creo que además es más heterogéneo, no sé si estás de acuerdo.
Sí, de todos modos, ahora vuelven otra vez las curvas, ¿eh? Como decía.
Por eso digo que es más heterogéneo.
Sí, es lo que sí, le decía.
Ahora
sí.
Vuelve otra
todo
vez.
Es cíclico, ¿no?
Sí.
¿Tú recomendarías...? Claro, es que... Yo creo que antes el ser maniquí, se le llama modelo ahora, pero en nuestra época yo creo que era ser maniquí.
A todos se le llama modelo.
Sí, y ser maniquí era otra cosa. Ser maniquí era lucir única y exclusivamente el vestido, no lucirte a ti misma. No sé si esto lo compartes.
Exacto, esto era ser maniquí de verdad.
La mujer tenía que ser elegante, pero lucir el vestido y pasar... un poco desapercibida.
Y saber andar en la
lo que había que hacer, claro, aprender a andar y ser...
Y
ahora no, ahora es que las tops se son ellas las protagonistas.
Se lucen ellas, y no solamente se lucen ellas. Si tú ves la manera que desfilan, no desfilan, corren, andan y corren.
Y no desfilan
bailan,
natural,
¿eh? No desfilan natural, pero es que no desfilan. O sea, solamente andan.
Sí,
andan
sí.
Y corren. Entonces, claro... Y yo pienso que en realidad tampoco se necesita tener tanta cultura de maniquí, porque es que no la han entendido todavía. Y como no la han entendido, es lo que les hace falta. Pero también os diré una cosa, no es todo culpa de ellas, ¿eh? De los maniquís. Es culpa de los modistos.
Exacto.
Y sobre todo también de los coreógrafos, de los que dirigen los desfiles. O sea, yo me he encontrado con chicas estupendas, delgadas, pero con sus curvitas y estupendas, y por ejemplo, alguien que era el que hacía el casting, me decían, esta chica está gorda. Y te aseguro yo que no estaba gorda. Però la veien gorda, la querien més delgada.
Exacte. Per això budistos... digo que la societat és això. Perdona un moment, sí. Pregunta-li això que t'agrada tant. De per què caminen i crucen les cames.
Sí, no.
T'explicaré, hi ha una història aquí al darrere.
Ara aniríem a la publicitat. No, però abans que res, m'ho sap de fer aquesta pregunta. Tu com professional, com mestre de tota aquesta història, a més amb un currículum més que brillant, quan veus una Belén Esteban, per exemple, desfilant, i a lo millor amb roba d'un modest important, tu què opines? O sigui, la Belén Esteban, la Paz Padilla...
Et diré alguna cosa molt gràfic, Toni.
Pues digue-m'ho perquè
m'agradaria escoltar. Se m'estan posant els cabells de punta.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència medicoquirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós. La teva clínica de confiança.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Ceba, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Imagino que us agrada aquesta sintonia, no? A ti, mujer.
Era tu és que eres el último romántico, Toni. Eres soy... el último romántico, después de ti, après moi, le diluf.
Bueno, pues no queda nada. Si es así, estoy orgulloso de ser el último romántico, claro, sí, aunque no me lo creo porque alguno más existirá, ¿no? Por ejemplo, tu marido es un romántico.
Mi marido, ¿eh? Nada, mi marido
no,
es un
soso,
romántico, pero vamos.
Si tú supieras las cosas que me ha contado de ti tu marido, que no las voy a contar ahora.
Oye,
aquí, dirías, mi marido es un romántico.
Sí.
Bé, lo que deia, que et volia, i a més a més, la Marta, les preguntes les hacéis vosotras, pero de vez en cuando yo intervengo. Le voy a hacer dos preguntas y posarem una altra cançó dels nostres convidats avui, ¿eh? I després seguim amb l'entrevista. Però no es passa a la passarel·la avui en dia... Ho heu comentat abans, es té que saber, o es tindria que saber com abans, caminar. aprendre a caminar amb una passarel·la, no? Per què creuen les cames allò?
El té molt preocupat, en el Toni.
No, és que això, de veritat, això ho veig per la gent.
És verdad, eh?
Que m'agrada veure els programes de la meva dona, també els veiem. Yeah. Llavors, les veig, no sé si creuen les... Sí.
Ara ja no tant.
Va haver una època que... Igual, fan un gesto quan arriben al final de la passarel·la.
Ai, quina llàstima que els oients et veuen, Toni.
Miren a la dreta, aquest posa que fan així, eh?
Sí.
Bueno, però s'ho imagina. Els meus oients ja saben que jo faig fantasia al món de la ràdio, que improviso, i que... Mira, Marta, i perdona, és que quan comencem a parlar així, podríem fer 5 programes seguits, no?
Ja.
Quan estàvem a ràdio, a la cadena catalana, sí. Marta, jo quan a les meves nenes, d'aquella època, amb el Ràdio Femina, m'atrevia a dir-los, abans de posar una cançó, ja els deia, ara anem a posar música i us demano un favor. Agafeu una escombra, que en aquell moment encara es feien servir les escombres, i balleu amb mi aquest vals, no? I xorradetes d'aquestes. Bé, la pregunta és la següent. En aquells anys 60-70 recordaràs moltes coses, però Barcelona era bastant bohèmia, no? Era una Barcelona bohèmia. Tu més o menys m'entens, no?
T'entenc perfectament. Era una Barcelona bohèmia 60-70.
Aquells restaurants que anaven... Quin restaurant recordat abans que estàvem parlant?
A l'Estavet.
A l'Estavet,
a la Verbadero.
A Verbadero, a Juanito.
Jo hi va mucho a la Maya.
Al Bocaccio.
Bueno, pues estem d'acord que el que estem dient ara era una Barcelona bohèmia.
Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, la bohemia. Era en amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar. Soñando con llegar la gloria a conseguir y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía solíamos gritar, comer y pasear alegres por París la bohemia era jurar te vi y te amé la bohemia, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor. El mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, era mirar amanecer. A París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván. Moradas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia. Que yo viví, su luz perdió. La bohemia, la bohemia.
Quines cançons inolvidables, eh?
Meravelloses.
Bé, Francina, falta la història, no?, de les cames creuades.
Sí. T'he tan intrigat, això.
Té la seva explicació.
Aviam.
Que jo també, quan anava a París a veure les desfilades, i jo, perquè jo treballava amb les agències d'allà i tot això, fèiem intercanvi, jo els enviava models d'aquí, ells m'enviaven models d'allà, bueno. I un dia els hi vaig preguntar per què. I em van dir, que per què? Perquè no tenen ni idea. I com s'agafen i es posen sobre la passarel·la, si es creuen els cames, no caus a terra. Si tu vas amb una cama davant de l'altra, si no ho fas ben fet, com ho fan les verdaderes maniquís, és molt possible que caiguis a terra. I això és una manera d'estabilitat.
Tu vas caure alguna vegada amb alguna desfilada, per casualitat?
Jo només vaig caure una vegada. Que va ser molt divertit, amb una sala de festes que hi ha a Palma, no sé si encara existeix, em sembla que no, que es deia Titus.
Titus.
Sí, que estava jo fent una desfilada.
Em sembla que existeix encara, eh?
Ah, sí? Mm. Jo estava fent una desfilada fantàstica i desfilava un traje del Pedro Rodríguez de gasa que volava, que semblava allà una papallona, i de repent em veig amb una vidriera meravellosa, la bahia de Palma amb totes les llums enceses, em vaig quedar amb la boca oberta i em vaig passar de la passarel·la a la taula d'uns que estaven sopant.
Carmen.
I de totes les models actuals, tu quin consideres que és un model? O sea, decir, carai, si hubiera estado en mi época, la hubiera fichado, pero rápidamente.
Bueno, de las que ahora hay, yo no me quedo prácticamente con ninguna. Con Adriana Lima quizá, pero con ninguna. De las anteriores...
De la época de los 90,
sí que me quedo con bastantes de ellas. ¿Eh?
Claudia Schiffer.
Porque, sí, pero no es mi preferida.
Evangelista.
La Linda Evangelista es la mejor de todas. ¿Sí? La más camaleónica, la que hacía pasarela maravillosamente bien, fotografiaba súper bien y siempre ha sabido estar en su sitio. Y esto me ha gustado siempre.
¿Y la Campbell?
La Campbell, fantástica.
Ella sí que cruza por las camas, ¿eh? Sí.
Sigue trabajando, ¿eh?
Sí, 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 continúa trabajando, pero claro...
Que la Campbell... Perdona, la Maria ho era, la
sí,
model, ¿eh?
Sí,
la mare no de la famosa, Noemi Campbell.
No famosa como ella.
Sí, ya lo era, ¿eh?
Yo la he conocido a la madre también.
Era guapísima, es guapísima, sí. La madre, ¿eh?
Muy guapa. Mm. Te diré que con más clase que la hija.
Sí,
¿eh?
Sí.
Pero, claro, Noemi Campbell ha tenido la suerte de que ha llegado en una época en que las negras no había tantas. Yo, por ejemplo, tuve una que era etíope, maravillosa, que se llamaba Ana Getane, que no sé si la recordáis, llevaba el pelo cortito, 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 casi peladito. Y esta era una etíope con un cuello largo, era una maravilla. Esta fue la preferida de Lacroix y la preferida de Givenchy.
Sí, sí, yo la recuerdo.
La mujer de David Bowie, que ahora no recuerdo el nombre, que sí, era etíope, sí, que es sí, una belleza también, extraordinaria. También.
Por eso te digo que en los 90 hubo una serie de modelos de maniquís fantásticas.
Fantástica. Y ahora no lo ves.
Y a partir de del 2000, me recuerdo que todavía la tengo, en una contraportada del periódico, me hicieron una entrevista en la contraportada en el año 2000 y me preguntaron que cómo veía yo la moda. Y yo dije, el glamour se está muriendo. Y así ha quedado esta frase. ¿Eh?
El glamour se está muriendo.
El glamour está muerto.
Pero el dinero está aumentando. Porque tú has cobrado en alguna ocasión a qué están cobrando los modelos actualmente.
Jamás. Jamás.
Ni a l'equivalent.
Ni a l'equivalent, ni a l'equivalent, mai a la vida.
I tu creus que és normal que una model cobri,
bueno,
el que està cobrant?
Ara ja no cobren tant com cobraven, eh?
Sí, però
cobraven,
una
cobraven molt més als 90, cobraven molt més als 90, t'ho asseguro jo, perquè jo he tingut top models i sé el que és, eh? Per exemple, la Kate Moss,
sí,
jo la vaig descobrir a Londres.
Jo no la trobo... Bueno, a mi no m'agrada gens.
Bueno, la Kate Moss, jo la vaig portar per una desfilada a Madrid, eh?
Sí.
I ja li van pagar un milió de pessetes, eh? Als 90.
Un milió de pessetes als 90?
Als 90. Uh-huh. I, sí, perquè eren pessetes encara.
Sí, sí.
I va fer la desfilada, que per cert als madrilenys no els hi va agradar gens, però clar, com estava de moda, que sortia per tot arreu...
Que sortia amb aquestes cares així, no? Aquesta...
Sí, sí, no, però agradava moltíssim. Doncs pues mira, va cobrar el que va cobrar, sí. Uh-huh. I com ella, ja no et dic, moltes...
¿Te parece elegante la mujer de Trump?
No.
¿La mujer de quién?
De Trump. Me parece... No,
una Barbie.
No me parece elegante.
Es como iguales, ¿no? Las ves a todas, a las hijas.
Una americana típica, con dinero...
Barbie.
Exacte.
A l'any 2006, l'AME, Associació d'Agències de Models d'Espanya, t'otorguen el premi, crec que més que merescut, de la millor agència de modes de models de la dècada dels anys 70. Això què va significar?
A la model dels anys 70, la millor model dels anys 70.
Això també està totalment aclarit.
Perquè l'agència, l'escola la vaig inaugurar en 1982 i l'agència el 83.
Perfecte. Doncs, escolta, millor dit que mai. Jo no sé si vosaltres tres esteu recordant en aquell moment, aquells anys 60, 70, per posar un exemple, que realment, doncs, no sé, vosaltres havíeu anat a Las Vegas, no?, per exemple.
Sí, clar.
I a Bocaccio.
Sí, els tips de ballar que m'he fet allà.
I a Bikini.
I tant.
I també vau ballar en aquelles guateques. Les guateques del cap de setmana.
I que ens ho passàvem molt bé.
Ens ho passàvem molt bé, però a part de passar-nos-ho molt bé, també ens agradava ballar, perquè també hi havia molts pocs, quan fèiem aquests guateques, quasi mai hi havia rock and roll, quan va sortir a l'Elvis i tal, es va posar de moda, no?
Sí.
Però nosaltres tots estàvem desitjant que sonés una cançó romàntica, no?, melòdica, per poder ballar i per poder, no sé...
Para tocar el culo, quieres decir.
D'alguna manera, però tu, siempre con tu sinceridad. Però tampoco se dejaban tocar eso.
No te creas,
Tampoco se dejaba eso. Però bé, aquesta cançó, aviam a les meves estimades nines i nenes que m'estan escoltant en aquest moment, quan dic nenes sempre parlo de totes les nenes, d'un any a 100 anys, no?, que són les que m'escolten a mi. Doncs aquesta cançó us porta algun record?
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas le pleur au moment de l'adieu.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, Torrons Vicenç, els torrons més familiars, et desitgen bones festes.
Tots els dies, escapis a Can Marina o té el restaurant al Parc Natural del Montseny. Tranquil·litat i bons aliments. Menjadors privats, convencions i festes familiars. Al quilòmetre 12 de la carretera de Palau-Tordera al Montseny. Telèfon 93 847 3065. Can Marina.
Senyores i senyors, amigues i amics, atenció. Dia 28 de novembre, a les 9 de la nit, i a la sala Luz de Gas, arriba el gran acontejament. La presentació de Indica, la revelació del moment dintre del món de la cançó. El dilluns 28 de novembre de 2016, a les 21 hores, us esperem a tots a Luz de Gas. Ens pots trucar ara mateix als nostres telèfons i demanar la teva invitació. 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Naturalment són els telèfons de Ràdio Estel. I et convidem el proper dia 28, dilluns, novembre, a les 9 de la nit, a la presentació oficial al concert de la Indica.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Avui parlarem dels productes alimentosos Colnatur perquè basen les seves propietats en la proteïna col·làgen assimilable enriquida en vitamina C. Pensem que prenent cada dia Colnatur estem cuidant les nostres articulacions, ossos, músculs, dents i pell de forma natural i efectiva. Colnatur es pot prendre en qualsevol edat o situació, però és imprescindible a partir dels 40 anys i per aquells que practiquen esport o exercici físic a qualsevol edat. Els seus beneficis els notem ja durant els 3 primers mesos i, si els seguim prenent cada dia, ens acompanyaran al llarg de la nostra vida. En resum, prendre cada dia Colnatur és un hàbit de vida sana que ens ajudarà a mantenir-nos en forma i vitals durant molts més anys.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Seguim, senyores i senyors. Avui toquen Nenes a l'atac. Demà l'entrevista de la setmana, no us la perdeu. La primera hora sempre del programa canvia tots els dies, però a més en queda mitja hora més, que també està present tots els dies, amb coses, doncs, molt agradables, o intentem que siguin també molt bones o molt agradables per tots vosaltres. Seguim, Nenes a l'atac. Avui l'atac està tranquil, eh?
Sí.
És que amb la Francina...
No la volem atacar,
però
per
també,
què?
També és un prestigi...
Ataqueu.
És un prestigi a aquesta hora de ràdio, eh?
¿Cuándo dejaste de ser? ¿Cuándo tú pensaste, ahora tengo que dedicarme a hacer una escuela? Que me parece una idea excelente, porque después ha habido muchas más maniquís o modelos que han seguido un poco tu línea, pero tú fuiste de las primeras que después de haber sido profesional de la moda, montaste una escuela que creo que fue la mejor escuela que hubo, desde luego, en Cataluña, por lo menos. ¿Cuándo decidiste? ¿Qué pasó? O sea, ¿de repente un día te miras o dices, no, yo aquí ya tengo que dejarlo?
Bueno, aquí hay una historia muy bonita. Yo siempre he tomado las decisiones muy rápido. O sea, he sabido cuándo tenía que dejar las cosas. Lo mismo que hace 7 años me vendí la empresa. El nombre continúa y la agencia continúa, pero me vendí la prensa porque consideré que ya era tiempo de que tomara mi vida de otra manera, porque trabajaba muchísimo y no tenía vida privada. Bueno, entonces, cuando yo dejé de ser modelo, de hacer de modelo, es porque me enamoré locamente de una persona y me fui a vivir a Italia. Estuve en Toscana viviendo 6 años.
¿Toscana? Por
sí. Luego me separé y cuando volví y tenía que plantearme mi vida de nuevo, ¿no? Entonces, yo tenía como amigo, me había quedado Pedro Rodríguez, que era ya viejecito, pero era como si fuera mi abuelito, ¿no? Y fue un poco mi mentor. Y un día, hablando, fuimos a comer juntos, y un día hablando le dije, mire, don Pedro, no sé qué hacer, porque sé que estoy preparada para hacer muchas cosas, pero no sé por dónde. Y él me dijo, lo tiene usted muy fácil, enseñe lo que sabe. Si enseña lo que sabe, triunfará. Y así fue. Y así fue. Fue un buen consejo. Uh-huh. Y fue cuando decidí formar modelos para que luego se pudieran ganar la vida y tuvieran éxito.
Y luego tuvieran los idilios y, con los futbolistas.
No,
a la teva època no pasaba.
Las mías no, esto no pasaba. Esto no pasaba.
Las teves, no, a la teva
les època... mías tampoco, ¿eh?
En la teva època tampoco.
Los futbolistas buscaban las folclóricas.
Exacto.
¿Qué modelos conocidas han salido de tu escuela, Francisco?
Pues Judith Mascó, Mar Saura, Nuri Solé, que es una de las intérpretes de esta película, no sé si la habéis visto con la Saura, que se llama Las chicas del sexto. Uh-huh. Y bueno, y muchas más, otras, Carla Collado, que todas, bueno, si ahora lo que hacen, mira, de Nuri, por ejemplo, que vive en París, me pidió que fuera la madrina de su hijo. O sea, ahora me han quedado algunas que somos amigas y bueno, y están casadísimas, unas casadas, otra una es pintora, la otra es actriz, la otra tiene una tienda, o sea, cada una se ha ido formando la
vida. ¿Tú les veías al llegar? O sea, ¿qué porcentaje de intuición hay cuando te entra alguien por la puerta y dice, oiga, yo quiero ser modelo? La miras de arriba abajo y dices, ¿no te vas a comer un torrao? O,
bueno, yo tenía fama de ser dura, pero yo lo decía con todo el cariño del mundo y con toda la educación.
No te gastes el dinero.
Enseñado, porque... No te gastes el dinero, puedes dedicarte a otras cosas. En la vida hay muchos caminos que escoger y no las cogía, ¿no? Pero en realidad te debo decir que esto también es una lotería, porque físicamente lo puedes ver, pero no sabes cómo es esta persona y a lo mejor no te sale como tú esperabas, porque hay que ser muy trabajador, muy constante.
Amb molta disciplina, no?
Y mucha disciplina, y no todas las chicas y los chicos son capaces. Sí,
Francina, sí. Estem en manca actualment, parlant dintre de lo que són els mitjans de comunicació, la televisió, estem en manca de programes de moda. Bueno, ara es coneix, crec que molt, el programa de televisió espanyola.
Sí, el Flash.
El Flash Moda.
Que per cert vaig sortir el diumenge, m'han dit, amb lo de les fotografies aquesta meva que hi ha al Palau Robert. Sí.
Al Palau Robert.
Això m'han dit, sí.
I una coseta, tu te'n recordes d'un programa de moda quan no hi havia competència, que era Miramar, bueno, televisió espanyola...
Sí,
tan
sol. Estilo.
Estilo, eh?
Sí, senyor.
El presentava la Maruja Fernández.
Sí,
eh?
Sí.
Aquell programa va servir també, d'alguna manera, per encara projectar o donar-li més importància al textil i a la moda de Catalunya.
Sí, jo hi anava cada setmana desfilant allà.
Allí hi havia, no sé, suposo que... La Lucy, que ens està escoltant, perquè també me la vas trobar un dia i m'ha dit me gusta mucho el programa de la tarde. Doncs,
la Romy.
La Romy. La Ivana va morir.
Sí, va morir, pobreta. La Ivana. La Encarnita, que desgraciadament també s'ha mort. I bueno, i érem unes quantes, érem un grupet que ho fèiem tot, pràcticament.
No, jo volia tornar a insistir en això dels futbolistes i dels models actualment, no?
Ja.
Bé, algunes altres que es casen amb el president de la República Francesa, com és la Carla Bruni, no?
Oh, i tant. I que bona model era, eh? La Carla Bruni
era molt bona model, no?
Guapíssima, és que és guapíssima.
Molt bona maniquí era, molt bona model.
Uh-huh. I ara, per exemple, tu creus que aquestes models, per exemple, la de Cristiano Ronaldo,
sí,
normalment ara són russes.
Sí.
N'hi ha molta model russa.
Sí.
Què en penses tu d'aquestes noies que són models mediocres, d'alguna manera, sí, però coneixen un futbolista de nom,
sí,
i en fi, ja està.
Bueno, pues,
desfilen per la cara del futbolista, yeah, i les contracten, yeah, per això, no?
Però poden ser flors d'un dia, si el dia que trenquen amb el futbolista potser no tindran tant d'èxit, però sí que s'hauran organitzat bé la vida a nivell econòmic, això segur.
I aquestes russes, que ara ja està de moda, no?
Sí,
les maniquís,
sí,
russes.
Les russes estan de moda, sí.
Uh-huh.
I també estan de moda les asiàtiques, ara. N'hi ha moltes asiàtiques.
Sí?
Sí. Jo vaig ser la primera que vaig portar una model del Japó aquí a desfilar, justament a quan era Gaudí, que ja no...
Però són baixetes, les asiàtiques.
No, t'equivoques. A Pequín hi ha una raça que són molt alts i molt prims.
Però la russa li va bé desfilar.
Home, les russes són guapíssimes totes.
Són guapíssimes i fredes.
I la Shaik és guapíssima, la de Ronaldo. Era, bueno, la, no, la última de Ronaldo,
guapíssima,
no.
Guapíssima, guapíssima.
I Dina Shaik, jo l'encuentro espectacular.
També lo és. No, és que és una raça guapa. Uh-huh. Lo que pasa que estan com una cabra. Esto te lo digo yo, Trabajar con ellas es...
Com m'ha agradat, aquest programa.
Difícil.
Marta, tu has visitat alguna vegada, has estat a Venècia?
Sí.
Què recordes de Venècia?
Wow.
La góndola.
I la góndola amb el gondolero?
Sí, eh? I el gondolero que portava jo. Clar, que sí, no.
Francina, de Venècia, què recordes?
Jo de Venècia recordo els ponts, aquells tan meravellosos. I també les góndoles, clar. Les góndoles és algo que es té que recordar.
I Carmen de...
Pues yo, como siempre, recuerdo que mi marido me dijo no vayas a Venecia porque quiero ir contigo. Hasta hoy.
Bueno, igual lo cumple, que és un senyor muy serio. Estimades, gràcies per benvingut. Francina, aquesta és l'entrevista que et vull agrair una vegada més. És que les nenes ho saben. El dimarts va ser el dia que va prendre, bueno, que va guanyar el senyor Trump.
Sí.
I clar, va ser que improvisava
un programa. Va guanyar a mi. Va ser un round de Trump i Francina.
Per la Francina de Sigla.
Escolta, perdó. Ràpidament, Francina, un minutet. Que tu, que ella viu de la imatge i ha viscut tota la vida de la imatge, què en penses de la imatge de Donald Trump? Que no de la dona, d'ell, eh?
És com si fos un pallasso.
Sí, aquell tupé que porta.
Sí, és com un pallasso, com un travestido.
Molt bé. Efectivament, sí, senyora.
Pues sí.
No havia pensat.
Amb respecte, naturalment, als travessers que n'estan escoltant i als pallassos.
Sí.
Pallassos, el dit pallassos, jo sempre penso que és una de les professions artístiques més difícils...
I més sèries.
I més sèries,
sí, senyor.
Jo vaig ser íntim amic del Charlie Rivel, però íntim amic, eh? I, bueno, ja parlem del Charlie Rivel, però n'hi ha molts. Per tant, nenes, benvingudes. Carmen de Tienda, Marta Bové, fins la propera setmana.
Fins la propera.
Francina, tu... Fins a sempre, perquè aquesta també és la teva casa.
Perquè som amics per sempre.
Amics per sempre. Anem a Venècia.
Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti. Sola está.
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palautordera a Seva, quilòmetre 11. Truquins al 93 847 3065, 93 847 3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'ha enxampat la cresta de setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 0391. 93 453 0391. A Gem Ferrer pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gem Ferrer.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Senyores i senyors, amigues i amics, recordin que l'Arturo Fernández, l'actor Arturo Fernández, els espera al Teatro Apolo de Barcelona. Enfrentados, no s'ho perdi. Al Teatro Apolo de Barcelona els espera Arturo Fernández.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra, al Café d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, comença la segona part d'aquest programa. Estem amb tu, molt feliços, perquè també estem amb tu i a Radio Estel. Mario, ¿sabes que me gusta esta percusión? Este sonido de percusión. Y supongo que también a Carlos Villarrubia, que ya está aquí en el estudio. Carlos, buenas tardes, buenas tardes.
¿Cómo no? La percusión es el origen de todo.
Y dentro de la percusión está el jazz, por ejemplo.
Claro, claro.
Y esto ha sido una idea de Mario Ramírez.
Hombre.
Que por algo es el gran montador musical también de este programa. Bueno, pues un poquito de percusión, porque nos vamos a trobar-nos de seguida amb el món gastronòmic, que sé i estic totalment convençut que us agrada molt a vosaltres, i especialment tots, o quasi tots, o quasi totes, us agrada cuinar. ¿Cuántas tardes y noches, Carlos Villarrubia, ciudadano del mundo, poeta, escritor, la suerte para mí también amigo mío? ¿Y cuántas veces habrás estado en esas tardes, noches, no sé, escuchando jazz?
Pues muchas veces, porque el jazz ha sido mi escuela en tres lugares, en tres ciudades, en Barcelona, en los famosos lugares del Jamboree, de la Plaza Real, que íbamos en los años 70, donde se combinaba Jamboree y Taranto, donde a la vez saltabas del jazz a Maruja Garrido en su esplendidez, con Albert Mallofré, el famoso cronista de La Vanguardia. Uh-huh. Y luego en Madrid, en el Bourbon Street y en el Whisky Jazz, con Juan Carlos Calderón, Pedro Iturralde, Vladi Blas, las sesiones con Pedro Ruy Blas, la propia Ana Belén, Alberto Bourbon, que hablábamos el otro día también, que Bourbon venía de la familia de ellos, Paco de Lucía, que caía por ahí, y luego en París, que París, el barrio latino, es jazz puro y duro, ¿no?
¿Te imaginas una cena fantástica en el Hotel Barceló Sants?
Sí,
y
claro.
Luego, naturalmente, como también tienen muchas sorpresas en el propio Hotel Barceló Sants, pues una noche de jazz.
Ah, es lo que cuadra.
¿Eh? Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Y cuando hablamos de gastronomía en este programa, naturalmente, pues tenemos lo más selecto, y para mí es una gran satisfacción, pues poder ofrecer a nuestros oyentes, querido Carlos, pues platos para poder cocinar, para poder sentirse de alguna manera también satisfechos. Y naturalmente, cuando se trata de esto, pues también conectamos siempre con al Café de Víctor, que lo tienes que conocer.
Ya lo creo.
En la catedral.
Exacto, en la catedral.
En la plaza de la catedral.
Sí.
Y allí está, naturalmente, no tan solo Víctor, sino nuestro buen amigo Jesús, y que quiero felicitarles, bueno, en primer lugar, felices fiestas, y luego, Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tony.
Bueno, en primer lugar, gracias por estar de nuevo con nosotros. Cuando llegan estas fiestas, siempre está al Café Don Víctor aquí en este programa, cosa que agradezco mucho. Y por lo gracias, tanto, señor. Si te parece bien, Jesús, empezamos ya con el plato, sí, que tienes preparado para nuestros oyentes. Hay un pequeño problema, Jesús. Estás hablando desde un móvil, ¿verdad?
Sí.
Y hay que intentar, sí, muévete, pero cuando yo te diga ya, es que tendremos buena sintonía, buena frecuencia y buen sonido, porque si no, va a ser muy triste para nuestros oyentes que no te pueden escuchar como tú mereces. Ajá. A ver, vamos a intentarlo. ¿Qué plato,
vale,
¿qué plato para hoy, Jesús?
Sí, a ver si aquí hay más cobertura. Un segundito.
Sí, un poquito más, un segundito.
Ahí
más.
Ahí está mejor.
Ahora, ya, ahora rozando la perfección. Adelante.
Vale, pues mira, haremos un plato, son jamoncitos de pollo empanados con semilla de amapola en salsa de fresas.
Bueno, pues los ingredientes, recuerda, Jesús, como hace unos meses que no conectamos o que no contactamos contigo, tú los das seguidamente, pero poquito a poco, para que puedan tomar nota, y cuando terminen los ingredientes me dices, Tony, estos son los ingredientes, y yo te diré, pues muy bien, Jesús, ¿cómo cocinamos este plato?
De acuerdo.
Pues adelante.
Mira, jamoncitos de pollo, 8 unidades, que no sean muy grandes, fresas, medio kilo, crema de leche, un cuarto de litro, azúcar, 50 gramos, sal, pimienta, y marrasquino para flambear y mantequilla. Estos serían los ingredientes.
Muy bien. ¿Y cómo cocinamos este plato?
Vale, pues mira, esto cogeremos los jamoncitos limpios de piel y, sí, sobre todo de piel. Entonces los vamos a empanar con harina, huevo y la semilla de amapola. En una sartén los freímos a fuego medio para que no se queme la semilla hasta que estén cociditos. Una vez que estén cocidos, vamos a reservarlos y cortaremos las fresas en cuatro, poquito de mantequilla en una sartén aparte, flambeamos toda la fresa, una vez que ya la llama desaparezca, que el alcohol se haya quemado, incorporamos la crema de leche, sal, pimienta, y dejamos reducir la crema de leche y rectificamos de sal, pimienta, de textura, y a partir de ahí, pues bueno, salseamos los jamoncitos de pollo y ya tendremos el plato preparado para servir.
Perfecto, para servirlo, y naturalmente el Café Don Víctor, aquel restaurante. A propósito, Jesús, nos están escuchando muchos amigos que son empresarios y que realmente aún no han decidido dónde celebrar la comida o la cena de Navidad, que las empresas naturalmente lo celebran todos los años. Cuéntanos algunos de los platos, de los menús que estaréis previstos en Café Don Víctor.
Sí, bueno, nosotros tenemos menús desde 25, 27, 30, 32, 35, 37, 40 y 42 euros. Me refiero para que todo el mundo pueda elegir un poco. La calidad y la cantidad es lógicamente estupenda, ya que compramos al día la mejor calidad siempre, Y bueno, tenemos desde una ensalada de langosta al aroma de coco, un solomillo de buey con frutos rojos y miel, una suprema dorada al horno con patatas, un entrecot de ternera a la parrilla al gusto. ¿Y qué más tenemos por aquí? Espada de cordero con patatas panaderas, raviolis con de quesos en salsa de frutos del mar. Aquí tenemos otro también que es un pica-pica. Tenemos diferentes para todos los gustos, para todos los la gente que quiera, incluso económicamente o bien de sabores. Belberechos al vapor, espárragos, gambas, delicateses surtidas del mar y escalivada con anchoa de pica-pica. Y de segundo, elegir unas costillas de cordero a la mier o un rape con arroz negro y chip de sepia. Uh-huh. Tenemos muchísima variedad para todos los gustos y bueno, y ahí estamos presentándolo ya a muchísima gente que está interesada en ello, a ver si este mes de diciembre pues se deciden por nosotros, que ya se han decidido unos cuantos, y podemos tener un pleno como siempre.
¿El teléfono de contacto para contactar con vosotros, Jesús?
Sí, teléfono de contacto de la empresa...
93,
porque ese no lo tengo aquí a mano, porque yo nunca me llamo allí. Siempre estoy allí, pero nunca llamo.
Pero realmente. No te preocupes, lo busco yo enseguida, ¿eh? Y a partir de mañana
perfecto.
Ya lo damos durante todo el programa. Oye, Jesús, pues volvemos a contactar contigo, a conectar contigo la próxima semana aquí en Radio Estel, y no hay ninguna duda que estamos en Estemán tú y Estemán Víctor. Una abrazada, Jesús.
Igualmente, gracias, buena tarde.
Adiós. Adiós. Adiós.
A Radio Estel sempre estem amb tu, i a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Carlos Villarrubia, ¿cómo están las emociones?
En plena forma, en plena actividad, porque precisamente en tiempo de otoño hay que poner, como digo en uno de mis libros, los afectos en acción, las energías afectivas en movimiento, para no tender a caer, a imitar a las hojas secas, ¿no?
¿Qué te dice la palabra cupiditas?
¿Cupiditas? En principio no me dice gran cosa.
No te dice gran cosa. Bueno, de todas maneras, Inés me ha puesto aquí cupiditas. Dice, porque realmente dices una de las cosas que más te gustan a Carlos Villarrubia.
Las cupiditas.
Bueno, ¿qué ha implicado? Bueno, pues vamos a cambiarlo. ¿Qué ha implicado el deseo en tu vida?
Bueno, cupiditas, hombre, supongo que tendrá que ver con el famoso cupido, ¿no?
Ah, ahí estamos. Yo no me he atrevido a decirlo. Es que Inés nunca se equivoca, ¿eh?
Sí, para mí el deseo siempre... Es siempre el embajador del amor, ¿no? Es el embajador del amor. Siempre digo que el deseo, cuando amanece dentro de ti, es que ya es realidad. En realidad el deseo es un presentimiento. Sentir es, de alguna forma, presentir. Es tener eso que ha sido un poco borrado por el mundo tan materialista, que es la corazonada, que sin corazonada, sin presentimiento, sin esos impulsos, no somos nada. Pero también es el motor de la vida. El deseo también es la vocación, ¿eh? Ese otro de los términos también por buena parte de la modernidad borrado, es decir, porque parece que no está de moda, pero tener vocación es tener deseo, visualizar algo a lo largo del camino,
por lo que se lucha a pesar de tener de todas las adversidades. También el deseo está envuelto en el concepto de la fe, desde otro punto de vista, en lo que es el gran ideal, O sea, que el deseo no está circunscrito exclusivamente al amor físico, sino está circunscrito al amor a la vida en todas sus manifestaciones.
¿Por qué es tan importante desear?
Porque si no deseas, estás muerto. El deseo es el hilo que te conecta a la vida, sobre todo el hilo que te conecta al futuro. Fíjate que, ¿por qué tenemos deseo? Porque tenemos futuro. En el momento que dejamos de tener deseos, empezamos a morir también. Empezamos a no tener futuro. Es verdad que estar en continuo deseo es quizá estar colgado en los balcones de la luna, pero más vale estar colgado en los balcones de la luna y sobrevivir a estar pegado al alquitrán del suelo y acabar engullido por la realidad y no tener dónde asirse, ningún tipo de ilusión, ningún tipo de... aunque sea un pequeño espejismo, pero el deseo a lo mejor es espejismo para los demás, pero es realidad para ti.
En este programa y en este espacio tuyo, Carlos Villarrubia, ponemos música, pero ¿qué te dice la música de Fito y Fittipaldis?
Bueno, Fito y Fittipaldis son, aparte de haberme encontrado con ellos muchas veces en reuniones, en seminarios, incluso en firmas de libros, es una evolución dentro de la escritura del pop rock. Hay varios dentro de grandes maestros y grandes contemporáneos en la escritura pop rock. Sobre todo en darle a la capacidad de escribir un contenido de imágenes y una capacidad también de darle ritmo y sentimiento. De hecho, es escribir para imágenes, es escribir para sentimiento y sobre todo es también levantar el ánimo de la gente, ¿no? Los conciertos de Fito y Fittipaldis son realmente una inyección de ánimo, que es curioso porque muchas veces las letras de rock and roll era un poco crípticas, a veces góticas, pero en este caso nos encontramos, quizá por la procedencia de ellos, que es ahí del norte, de la zona del País Vasco, esa procedencia, esa conexión con la geografía les da una motividad, les da una movilidad extraordinaria.
El passat viernes, aprofitant que estàs aquí amb nosaltres, Carlos Villarrubia ens va deixar per sempre a Leonard Cohen. Tindràs molts records, no?, del Cohen.
Sí, Leonard Cohen, de sus conciertos, cuando los he podido ver, de su traductores, aquí, fundamentalmente de Alberto Manzano, que es un editor que involucró a muchísimos, desde a Joaquín Sabina, Secretos, en hacer un disco sobre temas de Leonard Cohen. Es... con Dylan, es la elevación a la literatura, a eso que a los letristas nunca nos quieren llamar escritores, es una pelea de mucho tiempo, y esta gente pues ha dignificado muchísimo. Pero también a propósito quiero hacer un pequeño recuerdo a otro gran amigo, en este caso sí un amigo muy personal, que desapareció este fin de semana, que es Francisco Nieva, miembro de la Real Academia Española, que también ha hecho mucho por esos géneros chicos. Yo recuerdo que estuve invitado por él en el discurso de entrada de la Real Academia, y fue una auténtica revolución, porque él reivindicó desde su experiencia cosmopolita la zarzuela, la canción, el cómic, a elevarlo a la categoría académica, es decir, como son los lenguajes un poquito del futuro, ¿no? Paco Nieva es un auténtico genio, La Razón le dedicó el otro día un especial muy interesante donde hablaba de toda su dimensión, pero es una persona que hemos perdido, aparte de un gran conversador entrañable. O sea que Leonard Cohen y Paco Nieva han estado unidos en el tiempo y en la desaparición, y se nos van marchando unos auténticos maestros, que es muy difícil encontrar otros como ellos, ¿eh? When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. They lay down beside me, I made my confession.
is a leaf that the seasons tear off and condemn.
Recordaremos siempre a Leonard Cohen. Volviendo a los deseos, Carlos Villarrubia, ¿a cada deseo le precede un sentimiento?
Siempre, siempre. Es el motor de todo, ¿eh? Es como el arco que tensa para lanzar la flecha, ya que hablamos con la sugerencia de Inés de los cupidos. Es decir, esa flecha tiene que ver, es una imagen simbólica de leyenda, porque de alguna forma tenemos que tirar un paso hacia atrás para lanzar la flecha. Es decir, ese paso hacia atrás en nosotros es la interiorización, es el reconocimiento de que ese deseo es verdad, ¿eh? Y cuando los deseos son verdad, siempre se cumplen, ¿eh? Yo siempre hablo de, además, que ya que es casi científicamente demostrable, de los viajes del deseo. Primero deseas, vale, de acuerdo, deseas de niño, deseas un amor, deseas lo que quieras. Y luego tienes que dejar que el deseo no se produce, no, la respuesta no se produce de forma inmediata. Viaja en el tiempo. Y cuando la naturaleza ve que sabes prescindir de eso, que sigues adelante sin avaricia, sin ambición, sin desesperación, un día ese deseo llama a tu puerta y se cumple. Y se cumple todavía en enorme dimensión, mucho más allá de lo que hubieras imaginado. Es una lógica milagrosa de la vida.
Carlos, ¿a qué diferentes estados de conciencia emocional puede llevarnos el deseo?
El deseo nos puede llevar a la elevación, también es verdad que nos puede llevar a la enajenación cuando estamos hablando de mentes enfermas, pero es una cierta bendita locura la que nos lleva al deseo, ¿eh? De la que habló también mucho el poeta Hölderlin, en ese elogio que de un cierto tipo de locura. Es decir, sin esa locura no somos nada. Tú que has enhebrado miles de proyectos, seguro que cuando te has enfrentado a la página en blanco, cuando lo estabas pensando al principio, digo, bueno, no me van a hacer caso en ningún sitio, esto no puede ser. Pues esa es la primera señal de que será realidad.
¿Por qué Cupido va siempre acompañado de un tiraflechas y una flecha?
Por lo que te decía antes, porque Cupido, bueno, aparte de que hay, yo creo que en esa página hay un poco de cierta misoginia, no hay que tenerle tanto miedo al amor, hay en todas las imágenes que ha creado la literatura hay una cierta misoginia. Es verdad que los escritores tendemos a ser muy misóginos y muy ermitaños, ¿eh? Nos gusta mucho a veces la mujer, pero solemos salir corriendo precisamente de la mayoría de ellas, y entonces muy a menudo ese romanticismo está envuelto también en la ausencia, en la capacidad de, claro, si se realiza el hecho amoroso, pues ya no hay argumento, ¿no? Entonces tenemos que buscar ese punto de dificultad, y a veces la conexión a las personas es muy natural, no hace falta tanta escenografía, ¿no?
¿Tu mayor deseo en estos momentos?
Pues mi mayor deseo, yo creo que están cumplidos casi todos, evidentemente la salud de la gente que me rodea, pero quizá lo que más me satisface es, y lo estoy haciendo también profesionalmente, que es lo que ha deparado el tiempo, es ayudar a cumplir los deseos de los demás, ¿no? Es ayudar a cumplir los deseos de los demás. Yo creo que es el mayor de los deseos.
Ciudadano del mundo, poeta, escritor y tantas cosas más. Querido Carlos Villarrubia, gracias por...
Gracias a vosotros.
...por haber venido. Y enhorabuena, me han dicho que te felicitara mipizarra.es, porque realmente el espacio de mipizarra.es con los titulares más destacados de la semana, pues no tan solo les gusta mipizarra.es, sino que también les gusta a nuestros oyentes. Carlos,
muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. A propósito, recuerda, 28 de noviembre, 9 de la noche, Luz de Gas. Ajá. Presentación de la cantante revelación Indica.
Ah, que habéis hablado muy bien de ella, ¿sí?
Y que naturalmente estás invitado.
Sí, a ver si puedo.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat al setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 03 91. 93 453 03 91. A Gem Ferrer, pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier, Gem Ferrer, també els espera al carrer València, número 12. Gem Ferrer.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
¿Et preocupen els teus ossos o articulacions? ¿I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant...
Important, naturalment, la culleradeta de Colnatur.
Droit devant moi, sans espoir de retour.
A França diuen, c'est très joli, Colnatur.
J'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix.
Oh, c'est très bon, Colnatur.
Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime...
La gran importància de Colnatur.
Pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant...
Sí, no te n'oblidis, la culleradeta de Colnatur.
Sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau.
Demà l'entrevista de la setmana i, per tant, molt agraït. Una forta abraçada per tots vosaltres. Bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra, bona tarda a la Vall d'Aran.
Vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur. Et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie, que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir. Quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, je n'aime que toi. Pourtant,
Estem amb tu, Toni Guerrero. Radio